Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia, en el que tindrem un estat de cel variable. El pas d'un petit front ens deixarà el cel mig tapat al matí, quan es poden formar núvols baixos o algunes boirines.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Ho explicàvem ahir en aquest mateix programa. El govern de la Generalitat ha aprovat que els ports catalans siguin ports segurs per garantir l'atracament de les embarcacions de rescat al Mediterrani, i entre ells hi ha el port de Palamós. Sens dubte, aquesta és una bona notícia, o ho serà si en algun moment vaixells com l'Open Arms poden salpar i tornar amb gent que es juga la vida mirant de buscar un futur lluny de la guerra, la misèria o la ignomínia en la que viuen en alguns països a la riba sud del nostre mar. Ara bé, què passa quan són aquí? Quina acollida tenen o quina vida els espera? Més enllà de la rebuda que se'ls fa a través de les administracions i les entitats socials, que sol ser per un període acotat en el temps, algunes d'aquestes persones voldran mirar d'establir-se definitivament a casa nostra. En alguns casos, amb graus d'integració i sobretot d'acceptació prou dignes. Ara bé, n'hi ha molts, la majoria m'atreviria a dir, que viuran entre nosaltres, havent de conviure sempre amb la mirada de reull, amb el comentari despectiu, amb l'adjectiu de moro o amb la llufa sentida manta vegades que venen aquí i es queden amb totes les ajudes, mentre nosaltres no tenim cap dret. Quantes vegades no ho heu sentit, això? Quantes visites al metge no heu fet i no heu renegat o heu sentit renegar algú perquè té una llista de gent vinguda de fora que li pren el lloc? Ens és molt fàcil dir que som un país solidari, i certament ho som. I estic segur que la majoria de persones que malparlen de la immigració serien les primeres a socórrer algú en aquestes circumstàncies. Però compte, que manifestar la pena que ens fan aquesta pobra gent no ens fa més solidaris. Dir que no tenim res contra la immigració, però renegar de certes coses no ens fa més tolerants. Tenir un port segur per rebre'ls i no sortir a buscar-los no ens fa millors com a societat. I, sobretot, posar-nos les mans al cap, quan puja com l'escuma un partit com Vox, però criticar les ajudes que se'ls dona a la gent que ve de fora no ens diferencia gaire de la gent que vota precisament aquests partits que dèiem.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà. Miquel 40.
I tota la redacció del Supermatí, que està a punt per explicar-vos les notícies més destacades de casa nostra i que podeu escoltar a través d'Extra FM, Costa Brava i de Ràdio Bisbal. Som-hi amb els titulars. Santa Cristina suspèn el projecte urbanístic de la Riera dels Molinets. Gerard, bon dia.
Bon dia. El plenari de Santa Cristina d'Aro suspèn el projecte urbanístic de la Riera dels Molinets per deficiències i irregularitats assenyalades pel consistori. Entre elles, un canvi en la normativa d'inundabilitat. Narcís Palahir, regidor d'Urbanisme.
Hi ha una zona que, segons el reglament del 2016, ara té la consideració d'inundable, malgrat es faci l'endegament, que ja es va arribar a un acord mitjançant conveni amb aquesta gent.
Aquest projecte ha estat sobre a la taula durant 20 anys i va ser criticat per l'entitat SOS Costa Brava recentment.
Joan Giraut, oh sorpresa, tornarà a aspirar a l'alcaldia de Castellplatja d'Aro per novena vegada. Pedro Ruiz.
Bon dia, ho farà amb les sigles de Junts per Catalunya i, en cas que guanyés, seria la 8a legislatura al capdavant de l'Ajuntament. Sumant 30 anys com a batlle, la decisió es va prendre per majoria a l'Assemblea Local del PDeCAT.
Front comú de l'oposició de la Bisbal contra el govern per les acusacions de Lluís Sais. Dani Cortés.
Bon dia, els caps de llista de Convergència i Unió, Compromís per la Bisbal i Independents PSC critiquen que el govern municipal els acusa de deixar factures sense pagar i demanen una auditoria per l'afer de la Zona Blava.
Són les 8 del matí i 4 minuts. Els treballadors del Consell Comarcal continuen les mobilitzacions que van començar el mes de desembre, Maria.
Bon dia. En un manifest publicat l'1 de febrer, els treballadors expressen el seu malestar amb l'actitud de l'òrgan de govern i afirmen que continuaran les protestes fins que sigui necessari.
I a Pals renoven la senyalització viària de la zona de la platja Ariadna Sala.
Bon dia. Els operaris del Brigada Municipal han substituït les antigues senyals de trànsit per noves indicacions per millorar la seguretat dels vianants i dels vehicles.
Tot això i alguna cosa més us l'anirem explicant durant l'hora que dura aquest informatiu, que a més comptarà amb l'actualitat cultural en forma de cartellera i que repassem amb en Martí Seguer, començant per Begú. Martí,
bon dia. Avui es proposa visitar el Centre Cultural Escoles Velles de Begú, on hi ha una exposició solidària de fotografies dedicades a Gàmbia.
Doncs en aquest país africà hi deu fer molta calor, a casa nostra ara per ara no n'hi fa tanta, de fet som a 7 de febrer i volem conèixer una mica més, després que ahir fos un dia ben assolellat, volem saber, dèiem, quina serà la previsió del temps per avui. I ho farem amb l'Albert Aparicio. Sembla que avui no tindrem tant de sol, Albert.
Bon dia. Al llarg del dia d'avui ens creurà un petit front poc actiu, que ens portarà una mica més de núvols. De fet, el cel en general estarà mig ennuvolat, amb algunes estones on els núvols poden ser més compactes. A primeres hores del dia d'aquest matí, a l'interior poden haver-hi núvols baixos o fins i tot boirina que s'anirà esveint. Les temperatures no experimenten grans canvis, però en general seran més baixes que ahir, quan es van arribar a assolir valors d'entre 16 i fins a 18 graus a la Bisbal d'Empordà. Per demà no hi ha canvis importants, seguirem amb cel entre mig i poc ennuvolat i sense variació a la temperatura.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat. Aquest diumenge 10, a les 4 de la tarda al camp de futbol de Vilartagues, saltaran guspires. El Vilartagues i el Guíxols, els dos equips de la mateixa ciutat i que per primera vegada es troben a la mateixa categoria, tornen a trobar-se per al derbi de la segona volta. Aquesta vegada ho afronten amb unes necessitats molt diferents. El Guíxols, immers en la lluita per l'ascens, ha de guanyar per mantenir la distància d'un punt que el separa del Bescanó. En canvi, el Vilartagues busca la salvació i per fer-ho no s'hi poden deixar punts, i menys a casa. Aquest diumenge, a partir de 3 quarts de 4 de la tarda, Ràdio Capital transmetrà en directe aquest partit de la màxima rivalitat ganxona, Vilartagues-Guíxols. Amb la locució en directe des del camp de la Laia Bodro i els comentaris d'en Jordi Calvet. Diumenge, a partir de 3 quarts de 4 de la tarda, a Ràdio Capital, al 93.8 i a radiocapital.cat. Vilartagues-Guíxols, en directe. Saltaran guspires i nosaltres hi serem per cremar-nos.
La meva cuina millor.
No, la meva cuina millor.
Que no, la meva cuina millor.
Mentida, la meva cuina molt millor.
No es posaran mai d'acord, però els dos coincideixen que la millor cuina és la cuina de la iaia. Restaurant La Cuina de la Iaia, a la carretera de Torroella a l'Estartit, al costat del Lidl. Per reserves, telefoneu al 972 75 18 08 o al 669 11 08 98. 669 11 08 98.
Passen 7 minuts de les 8 del matí. El plenari de Santa Cristina d'Aro ha aprovat suspendre el projecte urbanístic de la Riera dels Molinets. En un ple amb un únic punt s'ha acordat per majoria absoluta desestimar l'aprovació definitiva del pla urbanístic del sector sud 13 Riera dels Molinets fins que la promotora immobiliària Mar SLU esmeni les deficiències i irregularitats assenyalades a l'informe que ha emès l'arquitectura municipal, Gerard.
El projecte urbanístic de la Riera de Molinets preveia 211 habitatges, dels quals 75 de protecció oficial, però també hi havia projectat un hotel i un camp de golf de 9 forats. Tot això s'escampava per la superfície de 65 hectàrees entre la urbanització Golf Costa Brava i la carretera de Solius. Aquesta suspensió, però, arriba perquè hi ha forces deficiències, segons ha estipulat el consistori de Santa Cristina d'Aro. Ara, però, per tirar endavant el projecte urbanístic, caldrà esmenar les diferents deficiències, com per exemple la necessària actualització de l'estudi d'inundabilitat perquè no correspon a la memòria del pla urbanístic. Narcís Palaí, regidor d'Urbanisme de Santa Cristina d'Aro.
L'ACA, per exemple, explicava en aquest informe que hi ha una zona que segons el reglament del 2016 ara té la consideració d'inundable, malgrat es faci l'endegament, que ja es va arribar a un acord mitjançant conveni amb aquesta gent que l'assumien ells a canvi de més edificabilitat, etc. L'ACA exigeix que el pla inclogui una previsió per la instal·lació d'una depuradora.
La suspensió ha provocat que el projecte urbanístic de la Riera dels Molinets quedi aturat. De fet, fa més de 20 anys que se'n parla i al maig es va aprovar la primera versió de la proposta del pla parcial. De fet, mentre el plenari l'aprovava, SOS Costa Brava denunciava la proposta d'aquest plantejament urbanístic. La feina a partir d'ara serà d'Immobiliària Mar, la promotora del projecte urbanístic, que haurà de rectificar les diferents esmenes remarcades per l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro, un consistori que ha decidit suspendre el projecte amb els 8 vots del govern i del regidor de Junts per Santa Cristina d'Aro i també amb l'abstenció de Convergència i Unió. El regidor d'Emprenedors, però, ha estat l'únic a votar en contra de la suspensió.
Són les 8 del matí i 10 minuts. Més notícies, més informació política al supermatí d'avui. L'assemblea local del PDeCAT de Castell-Platja d'Aro va decidir per majoria que el seu candidat a l'alcaldia serà Joan Giraud. És la novena vegada que serà alcaldable. Aprofundim amb més detalls sobre aquesta notícia amb en Pedro Ruiz.
L'actual alcalde de Castell-Platja d'Aro concorrerà com a independent dins de la llista de Junts per Catalunya, marca amb la qual es presentaran a la localitat platjarenca. Fons del PDeCAT explica que hi haurà renovació de la llista. Giraud havia estat militant d'Unió Democràtica de Catalunya, però va abandonar la formació per discrepàncies sobre el full de ruta d'aquest desaparegut partit respecte al procés sobiranista. El nomenat cap de llista de Junts per Catalunya podria assumir un 8è mandat. En cas de victòria, podria sumar 30 anys al capdavant del consistori de Castell-Platja d'Aro. Giraud va ser batlle platjarenc des del 1991 fins al 2009, any en què va perdre una moció de censura i va haver de cedir la vara d'alcalde a la socialista Dolors Padilla. El 2011, però, va tornar a ser alcalde fins a l'actualitat.
Són les 8:11 i de Platja d'Aro saltem a la Bisbal. Perquè els tres grups de l'oposició a la capital de la comarca, el PSC, CiU i Compromís per la Bisbal, han fet un front comú per criticar la gestió econòmica del municipi i les acusacions de l'alcalde Lluís Sais contra l'anterior equip municipal.
Supermatí, de dilluns a divendres de 8 a 9.
Des del seu punt de vista, s'ha posat de manifest en les recents irregularitats detectades en la gestió de la zona blava. Consideren gravíssim que s'hagin trigat 2 anys en descobrir un forat de 50.000 euros que, amb un mínim control periòdic de la recaptació, s'hagués pogut detectar, diuen, fàcilment, Dani Cortés.
Per tot això, demanen una auditoria per la qüestió de la zona blava per aclarir quin va ser el problema. També han manifestat la seva indignació per unes declaracions recents de l'alcalde a TV Costa Brava, en les quals, al seu parer, va voler tapar una gestió econòmica deficient amb referències inexactes a la gestió de l'àrea en el mandat anterior, quan els caps de llista dels tres partits compartien govern municipal. En concret, critiquen les afirmacions que va fer Lluís Sais sobre factures per un import de 3 milions d'euros que l'anterior govern hauria deixat impagades. Eren diners que s'havien de pagar a Sorea, però no estaven segurs que fos legal. Ho ha explicat Òscar Aparicio.
No sabíem ni sabem si aquesta quantia s'ajusta a la realitat del que va invertir Sorea a les obres, tot i que els estudis preliminars apuntaven i apunten a que era menys la quantia invertida que la reclamada per la mercantil. Amb aquests dubtes no hagués estat ni legal ni assenyat abonar Sorea aquestes factures. Per altra banda, no avalades ni per la secretaria ni per intervenció municipals.
La realitat, segons defensa l'oposició, és que l'executiu anterior sempre havia publicat l'existència d'aquestes factures.
Gràcies, Dani. 2:15. Fem una petita pausa, tornem de seguida.
Vols que despertem per sorpresa algú a qui coneixes?
Si vols fer alguna broma per telèfon a algun amic, vols que li fem alguna broma per telèfon, ho pots fer. Com? Doncs mira, a través de la nostra pàgina web hi ha un apartat que posa bromes per telèfon, omples aquest formulari i nosaltres trucarem a aquesta persona, a aquesta víctima, i li farem la broma per tirela, que tot vingui de gust. El que vulguis, el que vingui de gust. Nosaltres farem aquesta broma telefònica en directe a través del Matí Capital. Si no, també pots enviar un correu electrònic a matí@radiocapital.cat. Nosaltres ens dones totes les dades i nosaltres trucarem a aquesta persona i li farem una broma en directe a través del Matí Capital.
Entra a radiocapital.cat i demana-ho des de la pàgina del programa.
Matí Capital, de dilluns a divendres, de 9 a 12.
A Ràdio Capital, la ràdio que desperta l'Empordà.
Supermatí, a Ràdio Capital.
Les 8 del matí, 13 minuts i gairebé 14 minuts, els treballadors i treballadores del Consell Comarcal del Baix Empordà mantenen les mobilitzacions que van iniciar el mes de desembre. Reclamen a l'òrgan de govern que els gestiona que s'asseguri de negociar per equiparar-los a la resta d'administracions públiques, entre d'altres demandes, Maria Monteis.
Exacte. El desembre van concentrar-se davant l'edifici del Consell i des d'aleshores no hi ha hagut cap moviment. Un dels principals motius de protesta és la valoració dels llocs de treball. Els treballadors afirmen que l'única que s'ha accedit és a incloure una partida als pressupostos per al 2019, però s'han negat a iniciar cap tràmit fins que entri el nou govern a partir del juliol d'enguany. Això, asseguren, paralitza el procés i deixa la situació estancada. També han fet públic a través d'aquest manifest que volen un tracte digne, sense valoracions, ha dit, sense acomiadaments i sense abús de poder. Els mateixos treballadors diuen que molts departaments del Consell pateixen inestabilitat per l'alta temporalitat dels contractes i que, de retruc, se'n veuen afectats els serveis que ofereixen els ajuntaments de la comarca i també els propis empleats. En el comunicat expressen que veuen perillar el seu lloc de treball i que han de mantenir l'àrea activa amb els continus canvis de personal. Aquesta problemàtica se suma a la marxa de professionals cap a altres administracions, buscant més estabilitat i un sou millor. Les persones que treballen al Consell asseguren que volen continuar-hi perquè els agrada la seva feina, però reclamen que se'ls valori i se'ls tingui en compte. Acusen el Consell Comarcal de reconèixer que els sous dels empleats són baixos, però que no està fent cap acció per erradicar-ho. Tampoc accepta, diuen, cap de les propostes i millores socials impulsades pels propis treballadors. Per això, a través d'aquest manifest i de les mobilitzacions, fan una crida a la negociació i a posar damunt la taula aquells aspectes importants a tractar, com són l'equiparació salarial, la fi de les valoracions, ha dit, i l'aturada de l'abús de poder, entre d'altres. Qui negocia ha de tenir voluntat, asseguren, i els treballadors volen que així sigui per part del Consell.
Gràcies, Maria Monteis. Són les 8, és un quart i un minut de 9 del matí. I l'Ajuntament de Pals ha enllestit les obres de millora de la senyalització viària de la zona de la platja, iniciada ara fa uns dies, Ariadna Sala.
Sí, durant diversos dies, operaris de la brigada municipal formats per l'equip de paletes i el personal de manteniment han estat treballant per canviar totes les senyals i indicacions de la via, per tal de reemplaçar-los per uns de nous. La finalitat de les obres és, segons el consistori, garantir la seguretat i la mobilitat dels transeünts i dels vehicles. De fet, en paraules de Sergi Brull, alcalde de Mas, aquesta petita acció s'emmarca en el projecte global del consistori de millorar i optimitzar la seguretat viària i la circulació a la vila. Aquest és un altre punt de millora de la via urbana que ha tingut lloc aquests dies a Pals. Justament, aquesta mesura arriba pocs dies després que el consistori reforcés la senyalització i pintura de diversos passos de vianants al municipi, en el marc del projecte Camins Escolars Segurs, que s'està duent a terme tant a Catalunya com en altres països europeus.
Aquest diumenge 10, a les 4 de la tarda al camp de futbol de Vilartagues, saltaran guspires. El Vilartagues i el Guíxols, els dos equips de la mateixa ciutat i que per primera vegada es troben a la mateixa categoria, tornen a trobar-se per al derbi de la segona volta. Aquesta vegada ho afronten amb unes necessitats molt diferents. El Guíxols, immers en la lluita per l'ascens, ha de guanyar per mantenir la distància d'un punt que el separa del Bescanó. En canvi, el Vilartagues busca la salvació i per fer-ho no s'hi poden deixar punts i menys a casa. Aquest diumenge, a partir de 3 quarts de 4 de la tarda, Ràdio Capital transmetrà en directe aquest partit de la màxima rivalitat ganxona, Vilartagues-Guíxols. Amb la locució en directe des del camp de la Laia Bodro i els comentaris d'en Jordi Calvet. Diumenge, a partir de 3 quarts de 4 de la tarda, a Ràdio Capital, al 93.8 i a radiocapital.cat. Vilartagues-Guíxols, en directe. Saltaran guspires i nosaltres i serem per cremar-nos.
Quan s'acaba el dia, comença el millor del dia. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del vespre, a Ràdio Capital, comença Selecció Premium. Busquem per tots els racons. Regirem tots els estils, sense etiquetes, sense complexes. Selecció Premium. Sons que mai t'hauries imaginat que sonarien per la ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del vespre, a Ràdio Capital. La ràdio de l'Empordà.
Aquest diumenge 10, a les 4 de la tarda, al camp de futbol de Vilartagues,
saltaran guspires. El Vilartagues i el Guíxols, els dos equips de la mateixa ciutat i que per primera vegada es troben a la mateixa categoria, tornen a trobar-se per al derbi de la segona volta. Aquesta vegada ho afronten amb unes necessitats molt diferents. El Guíxols, immers en la lluita per l'ascens, ha de guanyar per mantenir la distància d'un punt que el separa del Bescanó. En canvi, el Vilartagues busca la salvació i per fer-ho no s'hi poden deixar punts, i menys a casa. Aquest diumenge, a partir de 3 quarts de 4 de la tarda, Ràdio Capital transmetrà en directe aquest partit de la màxima rivalitat ganxona. Vilartagues-Guíxols. Amb la locució en directe des del camp de la Laia Bodro i els comentaris d'en Jordi Calvet. Diumenge, a partir de 3 quarts de 4 de la tarda, a Ràdio Capital, al 93.8 i a radiocapital.cat. Vilartagues-Guíxols en directe. Saltaran guspires i nosaltres hi serem per cremar-nos.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Passen 5 minuts d'un quart de 9 del matí. Jordi Soler i Casals, actual alcalde de Calonja i Sant Antoni, ha estat elegit candidat a les eleccions municipals que se celebraran el mes de maig d'aquest 2019. Es presentarà sota les sigles de Junts per Calonja i Sant Antoni. I a aquesta hora del matí saludem el protagonista d'aquesta notícia, l'actual alcalde de Calonja i Sant Antoni, el senyor Jordi Soler. Perdó, senyor Soler, bon dia.
Molt bon dia.
Per cert, senyor Soler, mentre esperava la centraleta, escoltava la música que tenen de fons, que tenen sardanes posades, però sardanes intenses, eh? Quina manera de despertar-se més enèrgica.
Bé, és una sardana que es diu Esprit Calongí, és d'en Ricard Viladesau, fill de Calonja. Estem en l'any Viladesau, i com a fons penso que és, a part d'un homenatge al mestre Viladesau, és també enardir i enarbolar els valors que expressa aquesta sardana. Explica l'ungir, que és preciosa, i us la recomano que l'escolteu o que la balleu, el que vosaltres desitgeu.
Jo he de dir que m'agrada molt aquest nivell de detall al qual s'arriba de posar aquesta música a la centraleta de l'Ajuntament. Escolti, això ja és un punt positiu, eh?
Bueno, quan vaig prendre aquesta decisió, de fet, aquesta és la que sona 9 mesos l'any. Els mesos d'estiu sona una cançó de diversiones que diu que Calonja t'obre la seva porta, Sant Antoni t'atreu a tots els punts de l'estiu. El qual compaginem el que és estiu amb el que és fora de temporada, i fora de temporada toca recordar els valors d'aquesta sardana.
Doncs res, a la gent que tingui ganes de saber com és aquesta sardana, només ha de trucar a l'Ajuntament de Calonja i la sentirà per telèfon a la centraleta. Alcalde, vostè ha estat escollit candidat per Junts per Calonja i Sant Antoni. Fins ara era candidat pel PDF, era alcalde sota les sigles del PDeCAT. Què ha canviat en la forma d'escollir candidat?
Bé, no ha canviat, en el fons no ha canviat absolutament res. És la cinquena vegada que els meus companys em fan confiança, primer com a alcaldable per Convergència i Unió. La darrera escomesa electoral em vaig presentar sobre els cicles de Convergència i Unió, i aquesta vegada hem fet un pas més. Jo vaig anar a les llistes de JxCat i la gent de Ramon i Sant Antoni, que ens dona suport, va considerar que també havíem de mantenir aquestes llistes. Llavors, el JxCat i Sant Antoni mostra una mica el que és o el que vol ser la nostra llista, una llista, no només una llista de partits, sinó una llista transversal, on hi ha gent d'altres formacions polítiques, totes a nivell local, prou significatives, i que ara hem d'acabar de compaginar per fer una llista potent com les que hem portat les darreres 4 vegades.
Alcalde, hi ha qui diu que en aquests nous temps no és pertinent allargar més de 2 mandats. Es parla sobretot en aquests termes en política general. Vostè és la cinquena vegada que es presentarà, per tant, vaja, porta ja una dilatada experiència. Fins quan té intenció d'anar-se presentant l'alcalde en cas que sigui revalidat a les urnes?
Pues miri, francament no ho sé. Si li haig de confessar que aquesta vegada ha sigut la vegada que he estat més dubtós a l'hora de decidir si presentava candidatura o no. I aquí ha passat molt el fet del suport dels meus companys, el fet de que segueixen creient en mi, el fet de que jo tingui il·lusió encara, el fet de que crec que puc encara fer moltes coses per al meu poble. Tinc en aquests moments 58 anys, per tant estic en plenitud de forma, per dir-ho entre cometes, uh-huh. I penso que hem de continuar i acabar un projecte que va començar el 2003, que amb tota franquesa i honestedat, permeti'm que els digui que qui ha vist que l'Ollis Sant Antoni abans del 2003, després del 2003, hi ha una transformació absoluta, i si m'ho deixen dir, per bé.
Escolti, del 2003 fins ara és un període molt llarg, però quina seria la seva obra de govern més destacada dels últims 4 anys d'aquest mandat, vaja?
N'hi ha moltes. N'hi ha moltes, li podia dir el passeig, li podia dir la reconstrucció del castell, però jo sempre quedo amb una, que és una obra senzilla, si ho diu, no és una gran obra, però que és una obra a la que jo he sentit més l'escalf de la gent i l'agraïment de la gent. I és el tallatori. És a dir, en moments complicats, com és la mort d'un company, d'un amic, d'un familiar, quan tens un espai on pots rebre la gent, pots estar tranquil, marxar allà sabent que tot queda ben guardat i anar-te'n a casa teu i descansar, penso que és un dels punts on la gent s'ha sentit més agraïda i així ho han manifestat. Ja dic, no és una gran obra, perquè la vida política no s'ha de fer gran obra, sinó fer obres que siguin útils a la gent. Evidentment n'hi ha moltes altres, no? S'ha editat algun llibre on ho explica tot. El bagatge penso que és molt, molt important, però si m'ho permeten, per la seva humanitat, i no parlo amb sentit metafòric ni en sentit contradictori, el tanatori municipal penso que és l'obra de la que jo em sento més content.
Escolti, una de les coses de les que es va parlar bastant a bombo i plateret d'aquest mandat que passaven a Calonge era que la voluntat del consistori de convertir Calonge allò en un referent en Smart Cities. En quin punt es troba aquest projecte?
El projecte avança, ha d'anar sempre en consonància amb el pressupost municipal. Ara, en aquests moments, tot el sistema de reg del passeig de Sant Antoni ja està mecanitzat i controlat des de fora. És l'última acció, i ara també es canviaran tota la il·luminària que hi va des de Calonge a Sant Antoni en sistema de LEDs i també sota control remot, per poder tenir un control i la constància de com està i com funciona i si hi ha alguna anomalia. La caldera de biomassa que vam instal·lar darrere el col·legi Pere Rosselló de Calonge ja dona servei al propi col·legi, al pavelló municipal, i ara la portarem al camp de futbol, i constantment anem fent coses encaminades a convertir Calonge i Sant Antoni en una Smart City. En la mesura que nosaltres podem anar, i creiem que podem ser un clar referent dels pobles de menys de 50.000 habitants, pobles o ciutats de menys de 50.000 habitants. En fi, hi ha moltes accions d'aquest tipus, totes es van fent. Recentment vam estar guardonats com platja Green Beach, precisament per haver automatitzat i portat tècniques smart al que era la caseta de salvament de Torre Valentina, i constantment hi ha accions, i per tant nosaltres seguim caminant per aquest camí que creiem que és el futur. S'instal·laran 3 electrolineres també, per tant...
3, disculpi, 3 què? Què ha dit?
Electrolineres.
Què és això?
Una electrolinera és un punt de càrrega elèctrica en els automòbils elèctrics.
Ah, val. Ah, electrolineres, val, de gasolinera, d'acord.
Exactament.
Carai.
Però és una paraula que no sé si està acceptada, però sí, és el que es fa servir, diguem, en aquest món.
Carai.
Vol dir, no parem i anem innovant.
Escolti, tot això ho farà amb un equip de govern que estarà format per gent que anirà a la seva llista. Hi haurà alguna renovació en aquesta llista electoral que es presentarà a finals de maig?
Forçosament hi ha d'haver canvis, hi ha d'haver renovacions. La població evoluciona, els pobles també, la tècnica també, la ciència també, i per tant les llistes, precisament perquè són humanes, doncs s'han d'anar renovant i modificant. Estem en un procés ara en aquests moments precisament d'elaboració d'aquestes llistes. No és fàcil trobar nova gent a un municipi relativament petit com és Calonge Sant Antoni, però bueno, estem confiats. De moment el que estem fent ens agrada i trobem també l'escalf i el recolzament de la gent aquí anem a buscar.
Avanci'm algun nom de la llista nou.
No, això permeti que quan faci la presentació, que estareu convidats, evidentment ja l'efecte sorpresa és important, però esclar, tampoc puc donar pistes d'altra gent.
Escolti, i passades les eleccions, si vostè no tingués una majoria absoluta, haurà de fer pactes. Amb qui prioritzaria els pactes postelectorals?
Bé, jo no tinc mai majoria absoluta. Vaig ser alcalde el 2003 amb 3 regidors de 13, vaig recuperar l'alcaldia el 2008 amb 4 regidors de 13, i allà mantinguent en minoria el meu grup, si era el grup majoritari, però no tinc mai majoria absoluta. Per tant, deu ser molt divertit governar majoria absoluta. Jo crec que poder no ho sabria ni fer. Per tant, si s'ha de pactar en el seu moment, valorarem el programa.
No sé si divertit és l'adjectiu, però
bueno, va venir una altra expressió que és la que m'ha vingut al cap, però que no la diré perquè estem en un horari que els nens escolten, però realment haurem de fer com hem fet fins ara, no? Sentar-nos a parlar molt de diàleg amb la gent, arribar a consensos, veure cadascú el grau de força que té, i en aquest sentit planejar la legislatura. El que sí que li haig de dir és que amb els socis que jo he començat la legislatura l'hem acabat sempre i l'hem acabat bé. I crec que tothom està content.
Alcalde, li he preguntat per projectes d'aquesta legislatura. Vostè m'ha dit una de les coses de les que estic més content és el tanatori, però vostè explicava també fa 16 anys que sóc alcalde, ja des del 2003 fins al 2019. Això són molts anys. Què li falta per fer després de 5 eleccions a les que es presenta? Què pot oferir de nou en Jordi Soler com a alcalde?
Bé, en Jordi Soler el que pot oferir de nou és senzillament continuar la feina que s'ha fet. Treball, no sóc sospitós precisament del seu nom a treballador i que em dediqui en cos i ànima al meu municipi, i en quant a projectes més concrets hi ha la museïtzació del castell de Calonge, hi ha l'acabament d'algunes zones de Sant Antoni com és la plaça Catalunya, que és intenció refer-la de nou, que hi ha alguns carrers de Sant Antoni que també s'han de refer. S'ha d'acabar el tema dels espigons, que en aquests moments ja s'ha entregat a costes el document projecte executiu. Intentarem fer un emissari submarí per treure les aigües fluvials de Sant Antoni, que és una població extremadament plana i per tant se li ha de donar sortir d'algun lloc, i la depuradora que compartim amb Montràs, Palamós, Palafrugell i Vall-llobrega ja no dona l'abast. El Consorci Costa Brava d'aquests moments ja té previst conjuntament amb Blaca la seva reparació i un pla l'emissari submarí de Castell amb un pressupost de gairebé 22 milions d'euros. Per tant, hi ha molts projectes encara per fer. I un que és molt important per mi és el tornar a donar vida, donar qualitat de vida al que és el cercle, el centre de Calonge, que a poc la gent ha anat visquent a urbanitzacions. Això passa en tots els cars que urbans dels municipis d'aquí de la costa, la gent marxa cap a les urbanitzacions i el centre va quedant una mica desvàlid, no? Es tracta de tornar-li a donar un impuls. El castell, en aquest cas, museu Futur Museu de les Gavarres i centre de congressos que també és i ja ha sigut, ha de ser el motor que reactivi aquesta vida local, que havia sigut molt intensa i que, lamentablement, com en altres municipis, la gent ha anat marxant del centre de les poblacions cap a les organitzacions.
Uh-huh. Escolti, parlàvem de projectes que estan en marxa, per exemple, les obres al camp de Sant Antoni. Com estan aquestes obres?
Bé, aquestes obres, ja el termini d'entrega és el dia 28 de febrer, i just després es començarà el canvi d'herba del camp de Calonja. Tenim dos compromisos, un és el MIC per Pasqua, que cau a mitjans d'abril, per tant, el canvi d'herba ja ha d'estar fet, ja s'està, en aquests moments, s'està a punt d'adjudicar l'obra, i aquesta de Sant Antoni, si no està acabada del tot, estarà preparada i llesta per tal que es puguin jugar partits sense cap mena de problema. Són dues obres, aquesta de Sant Antoni s'ha complicat perquè tots hem pogut comprovar que aquest hivern que hem tingut hi ha hagut mal temps, hi ha hagut pluges i ho ha anat retrasant una mica aquesta obra, però bueno, pels voltants de finals de febrer hauria d'estar, o a mi està en condicions de poder-la utilitzar.
Alcalde, vostè ha dit fa un moment, parlava de la, no sé si dir-ne fugida, però de la sortida de persones del nucli cap a les urbanitzacions. N'hi ha una que és l'urbanització de Mas d'en Pere, que arrossega certa polèmica. Sembla que ja hi ha llum verda i definitiva de l'Ajuntament perquè tiri endavant això. No sé si, per la gent que ens estigui escoltant i que no conegui, no sé si podem posar-li una mica de context i em pot explicar en quin punt està això.
Mira, en aquests moments hi ha hagut tot un procés de reparcel·lació perquè l'Ajuntament ha de rebre el que són els carrers, zones verdes i zones d'equipaments d'aquesta organització, que avui per avui és encara privada, i per tant hi ha hagut tot un procés que ha durat anys. El projecte d'organització el vàrem aprovar el 2009, per tant ja fa anys que dura. És una organització de prop de 700 parcel·les. Cada acte que es fa dintre d'aquesta reparcel·lació s'ha de notificar els 700 i t'has d'assegurar que tots la reben, però aquí a més hi has de posar bancs si hi ha hipoteques, qualsevol tercer interessat en l'aspecte. És un llarg camí cada actuació jurídica que anem fent, però ja hem aconseguit aprovar definitivament la reparcel·lació. En aquest moment s'està acabant de notificar, ja s'ha publicat els butlletins oficials, i per tant el plec de condicions de cara a començar l'obra està pràcticament ja redactat i només ens quedarà doncs a licitar-ho. Terminis, jo no sóc reaci a donar-los, perquè sempre hi ha una circumstància o altra que els fa retrasar, però llançant-me a la piscina m'atreviria a dir que pel mes de juny tindrà contratista, i per tant decidirem després qui sigui, si jo no hi soc, si comença les obres d'estiu o just passar l'estiu.
Escolti, sembla un fet comú. Ja són diversos els casos d'urbanitzacions que han acabat en mans de l'Ajuntament o amb l'Ajuntament allò havent-s'hi de posar de ple. Em venen al cap casos com ara no recordo el nom exacte d'un cas similar a Platja d'Aro, o l'urbanització del Mas Tomàs i a Pals, que durant molt temps han estat urbanitzacions privades o són urbanitzacions privades, i que, això que li deia, a les quals els ajuntaments han hagut d'entrar-hi perquè el nivell de deixadesa era important, o el nivell o el mal estat en el que es trobaven carrers i zones comunes era important. Com s'arriba fins aquí, que la gent hagi d'intervenir de manera tan directa?
I aquí, en primer lloc, són urbanitzacions, la Platjaro és la de Mas Nou, són urbanitzacions que porten molts anys fetes, són urbanitzacions dels anys 60, amb una manca de serveis molt important, i també amb uns sistemes constructius molt, molt i molt precaris, que no s'han conservat amb el temps i que han provocat pues, una deixadesa total. El cas nostre, el Mas Pere, no té cap servei. Cap servei vol dir que no té ni clavegram, no té ni llum, no té l'aigua, sí, és l'únic servei que té, que li va posar l'Ajuntament, però s'han de refer els carrers, no hi ha voreres, per tant el projecte d'urbanització comporta una actuació global sobre l'urbanització. Projecte que està valorat amb 11 milions d'euros. Sí, què passa? Passa que els promotors senzillament han fet el seu negoci, han marxat, en el cas de Masfera viu allà mateix el promotor, però ningú li diu res perquè l'Ajuntament ja farà la pressió sobre l'Ajuntament, i l'Ajuntament mitjançant el sistema de cooperació, és a dir, tirant del carro l'Ajuntament, ho ha hagut d'assumir i tirar endavant. Ha sigut una feina molt, molt dura, francament. Els veïns ha costat molt que entenguessin que senzillament l'Ajuntament és un element més aquí, que el que fa és intentar solucionar-los el seu problema, però que el problema de base és un altre, i que és l'estat en què es trobava l'organització tal com la va deixar el promotor, ja. Que dit sigui, és el qui va fer el benefici. I això és comú a moltes organitzacions del sector, Mas Tomasí és un exemple exactament i clavat aquí a Pals del que és el Mas Pere Calonja. I Mas Nou també, amb l'agravant de Mas Nou, que hi ha unes pendents tremendes, i això va dificultar encara més l'organització i el seu cost de finalització.
Sí, sí. Escolti, hi ha una altra infraestructura municipal que també està sent objecte de revisió, que és l'ampliació de les dependències de la policia. Això per quan està previst que s'acabi i quina és l'actuació que s'hi fa?
Bé, en aquests moments el que es fa és ampliar la comissaria de policia amb una planta, amb un nou edifici al costat, que la planta de dalt serà per la pròpia policia, connectarà amb l'antic edifici, i la planta de baix serà la nova sala de plens, que a més, pel format que tindrà, serà un auditori que guanyarà el municipi. Un auditori no molt gran, per 120 persones, còmodament sentades, i que permetrà doncs, poder fer actes en petit format d'una manera molt, molt còmoda. A més, serà habilitada com sala de plens, amb la qual l'Oficina d'Atenció al Ciutadà podrem ampliar-la també cap a el que és ara la sala de plens, que evidentment quedarà fora d'ús. Uh-huh. L'acabament d'aquest edifici està previst el mes d'abril, és el que marca el contracte, i llavors la propera, diguem-ne, propera legislatura ja aniríem ja, o insisteixo jo, o qui sigui, a la feina de moblar-la i posar-la en bus públic.
Escolti, em deixa fer-li una maldat?
Faci.
No, anava a dir... Se'ls gira molta feina quan arriben les eleccions a inaugurar obres acabades, eh?
No, aquestes obres són projectades de fa molt de temps. Lamentablement, i si parla amb qualsevol altre polític que estigui governant en qualsevol municipi, li dirà que la nova llei de contractació ens ha posat unes traves tremendes i unes càrregues burocràtiques, en fi, jo diria que absurdes.
Sí, algun dia potser s'hauria d'abordar aquest blindatge que l'administració fa de si mateixa i que cada vegada afegeix més farragositat a la gestió administrativa respecte als ciutadans, eh?
Sí, aquí hi ha un problema que ve com a conseqüència de que justos paguem per pecadors, amb un estricte zel per evitar la corrupció que s'ha produït en altres zones amb altres ajuntaments, aquí tabla rasa i tots som igual, i per tant tots hem de pagar. Però Sant Antoni és un ajuntament absolutament sanejat, amb un nivell de deute que acabarem l'any sobre el 10%, puguem estar al 110%. Hem tingut superàvit que cada un d'aquests 15 anys passats que jo he presidit l'Ajuntament, per tant no hi ha absolutament cap problema. En canvi, aquests projectes que s'acabaran ara en aquests moments doncs van ser ja pensats als mesos finals de 2016, principis de 2017, que ja es van projectar. Amb tot el procés de licitació i l'engorrosament que és la nova tramitació a través de la nova llei de contractes que va sortir el juliol de 2017, doncs ens hem trobat que amb les traves del temps a fer que coincidissin a final de legislatura el poder no inaugurar, perquè no inaugurarem, però sí el poder acabar o deixar a punt les obres projectades el 2017.
Uh-huh. Alcalde, encara una última qüestió. L'estiu passat va ser un estiu complicat en relació amb el procés. Va ser un estiu amb moltes incidències vinculades, doncs, això, reivindicacions amb creus a les platges, amb pancartes, amb CDRs penjant llaços grocs i GDRs traient llaços grocs, amb un nivell de confrontació important. Vostè ja va manifestar en el seu moment que no estava d'acord amb aquesta plantació de creus a les platges. Som a les portes del judici pels fets que van passar l'octubre del 2017 i aquest judici té pinta que s'acabarà just a les portes de l'estiu. Pateix que tornem a tenir un estiu calent com el que vam tenir l'any passat en aquest aspecte?
Bé, jo crec que tal com estan les coses, l'estiu cremarà perquè no crec que s'adoquin les garanties bàsiques de legítima defensa que tenen en aquest cas els presos polítics, i per tant forçosament, si s'acaba o si no s'acaba, serà un estiu calent, no sé si com el passat, però sí que serà un estiu complicat. En fi, jo el que m'agradaria és que fos un estiu calent perquè el sol brillés i tinguessin molts turistes i poguessin aprofitar tots el bon temps de la Costa Brava, tant a Calonge Sant Antoni com als municipis d'aquesta costa.
Escolti, no digui molts turistes, que el patronat de turisme diu que en vol menys i però que gastin més.
Miri, nosaltres no ens podem queixar, tenim un turisme de molta, moltíssima qualitat, per tant, el que fem nosaltres és intentar conservar-lo i, escolti'm, sentim molt satisfets, els hostalers se senten molt, molt satisfets, i en línies generals la gent que ve un any a Calonge o Sant Antoni sol tornar l'any següent. Per tant, escolti, jo entenc que en altres llocs no sigui així, però celebro i espero que Calonge o Sant Antoni continuï molts anys d'aquesta manera.
Jordi Soler, actual alcalde de Calonge i candidat, ara ja es pot dir de manera oficial, candidat de Junts per Calonge i Sant Antoni. Sempre descuido el Sant Antoni, eh? És que a mi em ve el cap Calonge, si vol que li digui la veritat. Però vaja.
Fa poc temps que l'homònim al nostre municipi ha incorporat Sant Antoni. Crec que era una qüestió de justícia.
Sí, sí.
I per tant, encara que ens costi una mica, jo fa molts anys que ja ho dic sempre, però encara que costi una mica, la realitat és aquesta.
Jordi Soler, gràcies per atendre'ns, que vagi molt bé i sort.
Moltes gràcies a vosaltres i com sempre a la vostra disposició.
Que vagi bé. Passen un minut de 8:45 del matí.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Cop d'ull a l'actualitat general. Les notícies de la resta de Catalunya, Espanya i el món, les més destacades que repassem amb l'Alba Lejide. PP, Ciutadans i Vox convoquen una manifestació aquest cap de setmana a Madrid contra Pedro Sánchez pel diàleg amb Catalunya. Acusen el president del govern espanyol de ser un mandatari il·legítim i d'haver comès alta traïció contra Espanya.
Lo que está pasando en España es lo más grave que ha vivido la democracia española desde el 23 de febrero de 1981. Porque quien pacta con golpistas, sea el general Armada o sea el señor Torra, está deslegitimado para seguir gobernando en España. Por tanto, Pedro Sánchez está deslegitimado para seguir al frente del gobierno de España. Cada día que pasa Pedro Sánchez en el gobierno de España es un escarnio a la historia democrática de este país. Y ya lo único que nos queda es apelar a la conciencia cabal, mayoritaria, sensata de la población española.
En dues compareixences d'urgència, Rivera i Casado han fet crides a constituir un front cívic per foragitar un president il·legítim, diuen. PP i Ciutadans han demanat, a més, la compareixença urgent del president espanyol al Congrés. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha demanat fer fora el govern traïdor que és pres pels independentistes.
I la vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, i la portaveu del govern, Elsa Artadi, s'emplacen a seguir parlant després de la polèmica per la figura d'un relator. Amb dues líders del govern espanyol i català s'han reunit durant una hora i mitja a través de videoconferència.
Es van emplaçar ahir a la tarda a seguir parlant en els propers dies després de les discrepàncies entre els dos executius a l'entorn de la figura del relator per al diàleg sobre la crisi a Catalunya. L'equip de Pedro Sánchez situa el relator a la taula de partits catalans que ja està en marxa, mentre que el de Quim Torra vol que actuï en una taula de partits d'àmbit estatal.
I el president Quim Torra exigeix a la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, que exerceixi com a cap de l'oposició i assegui a la taula de diàleg. La líder de Ciutadans, al seu torn, replica que els 21 punts que el president va entregar a Sánchez el 20D són un recopilatori de l'odi cap als espanyols.
Mire, no, el que és vergonyós i el que és indignant és que vostè, el que a vostè, que és la líder de l'oposició,
silenci.
No faci de líder de l'oposició.
Silenci.
Això el que és vergonyós.
Silenci.
Vostè és la líder de l'oposició. Exerceixi de líder de l'oposició i deixi de fer espectacle. Faci política. Faci política d'una vegada. Ens hem reunit 3 vegades al Palau de la Generalitat. 3 vegades al Palau de la Generalitat. I vostè no ha vingut a cap de les vegades. I tots els altres grups han vingut, home.
Els dos dirigents es van enganxar durant la sessió de control al ple ahir al matí, l'endemà de la segona reunió d'aquest espai de diàleg, on Ciutadans va tornar a declinar assistir-hi. Torra va reclamar a Arrimadas que fes política d'una vegada i li ha retret que prioritzi la bronca al diàleg.
Déu-n'hi-do, bronca, sessió al Parlament de Catalunya ahir, i a més té pinta que això no deixarà de passar en els propers temps. 3:15 de 9 del matí. Ignasi Arbat, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Doncs mira, bé, gràcies a Déu, i tu?
Mira, doncs aquí amb ganes ja de parlar amb vosaltres.
Doncs escolta, encantats de tenir-te aquí i amb trompetes i platerets i fanfàries per parlar de cinema, perquè avui és dijous i demà s'estrenen pel·lícules que parlem amb tu i vaja, escolta, per on tirem aquesta setmana, va?
Va, comencem per Lego, t'assembla?
Sí, home.
La Lego pel·lícula 2.
Val. No tinc tràilers,
no,
eh? No hi ha tràilers. És que jo no sóc en Dani és un tio que s'ho prepara i...
Hosti. En teniu molt ben acostumat.
Sí, no, jo, pobre de mi, no...
Doncs vaig tirant. Mira, no sé si recordes que farà 5 anys que es va estrenar la primera, la pel·lícula Lego, que era el primer experiment que feien això de fer una pel·lícula en cinemes amb els frics de Lego, no? I va ser tot un èxit. La pel·lícula, la veritat, és que estava molt bé. I a partir d'aquí, doncs, van començar a fer tota una sèrie de spin-offs amb alguns dels personatges o algunes de les figures que té Lego per jugar amb nens, no? Recordem que va haver-hi el Batman, la pel·lícula Lego, van tenir la Lego Ninja Go pel·lícula, i ara arriba el que seria la segona part d'aquella pel·lícula original que ho va començar tot, no? Els directors no repeteixen, que són Chris Lord i Phil Miller, però sí que estan com a guionistes, eh? És a dir, ells no han dirigit la pel·lícula, però el guió sí que és seu.
Això té certes garanties, perquè la Lego Peli tenia un punt molt divertit, a més.
Sí, estava molt bé, tenia una molt bona idea, a més jugava amb aquesta idea del joc infantil, no? Del nen com juga sol, i veies doncs, que al final tot el que havies vist a la pel·lícula era la visió d'un nen mentre juga amb les seves figuretes de Lego, no? En aquest cas li donen un gir a la cosa, aquí no tenim un nen jugant sol, sinó que tenim un nen i una nena. Per tant, en aquest cas veurem doncs, els diferents punts de vista, la diferent manera de jugar amb figures de Lego des del punt de vista d'un nen i d'una nena. Uh-huh. Agafant, això sí, el mateix protagonista de la primera part, que era aquest Brick, que es diu Emmett, i continuant una mica la història allà on ho deixava, amb nous personatges i recuperant també alguns dels que ja apareixien en aquella primera pel·lícula.
Molt bé, això és la segona entrega de la pel·lícula de Lego, eh?
Correcte.
Doncs, escolta, res, què més hem de veure aquesta setmana?
Mira, anem per una pel·li de terror, que és The Prodigy. És d'una pel·lícula d'Orion Pictures, que, si recordes, Orion era una d'aquestes productores mítiques de pel·lícules dels anys 80 que va desaparèixer en els anys 90. Era aquella, doncs, aquella O que s'il·luminava i llavors sortia Orion, no? Mítica. Són d'aquelles coses que ens han quedat, productores aquestes que van desaparèixer, i algunes d'elles estan ressorgint ara, no? I Orion, doncs, és una d'elles, ens fa doncs, molta il·lusió. d'acció, i ara arriba doncs amb aquesta pel·lícula de terror que parla sobre la reencarnació, no? En aquest cas, és l'argument a mi me'n recorda una mica el Muñeco Diabólico, però sense ni nota en aquest cas. És a dir, tenim un assassí psicòpata que mor assassinat i al mateix instant doncs neix una criatura. Aleshores, aquesta criatura es fa gran, comença a mostrar doncs una intel·ligència que no és normal de la seva edat. Els seus pares doncs pensen que és un nen d'altes capacitats, però veuran que es comença a comportar de manera violenta i pertorbadora, no? Aleshores, el que fan és portar-lo al psicòleg, i el psicòleg diu, mira, aquest nen, jo és que us dono aquí la targeteta d'un tio que és expert en reencarnacions, i aquest us podrà ajudar una mica, no? Jo no sé què faria, si un psicòleg que em donés una targeta amb un tio que parla de reencarnacions, però bé, clar, això cinema és una pel·lícula, evidentment, doncs aquí hi ha hagut una reencarnació, perquè si no, no seria una pel·lícula de terror. I ja, no, ja veurem, és aquestes pel·lis de terror en nen mal rotllo, per entendre'ns. Sí.
Com es diu la pel·li?
The Prodigy.
Perdó, que és que em ve tos. Un moment, eh?
Sí,
ara.
Sí,
no, ja havia de tossir una mica. No, home, el micro no, que és
no,
lleig.
No passa res. Exacte, no, el micro no.
Vinga, va, què més hem d'explicar, Ignasi?
Vinga, anem per un drama històric que seria Maria Reina d'Escòcia. Aquesta és una història de reines, per entendre'ns, protagonitzades per dues actrius importants, com són la Saoirse Ronan i la Margot Robbie. En aquest cas ens parla la història d'enemistat i de... En amistat i lluita de poder entre la reina Maria I d'Escòcia, que havia estat reina de França, i la reina Isabel I d'Anglaterra. Aleshores, doncs, quan ella doncs va recuperar el tron d'Escòcia, diguéssim que no són cosines, les dues, la reina primera, que és la reina d'Anglaterra, diu, tu aquí, jo també ho vull, això d'Escòcia, no? I comença aquí unes lluites de poder, de palau, com els homes manipulen a les dones per aconseguir els seus objectius. Pinta interessant. És el debut d'una directora teatral, que és Saoirse Ronan, que debuta amb aquesta pel·lícula, i que ja comença, diguéssim, amb la decapitació d'una de les protagonistes. O sigui, ja veiem quina perd...
No, una bona manera de començar ja, tallant-li el coll a algú.
Sí. A més, com que és una pel·li històrica, suposo que els spoilers no valen, no?
Sí, per tant, ja, més o menys, ja sabem com acaba.
Exacte.
Acaba amb ibuprofeno per la protagonista.
Sí, no sé si li podrà curar, però...
Sí. Va, una última pel·li, que anem justos de temps.
L'última, mira, Vist. Aquesta la vam veure al Festival de Sitges. Aquesta és d'aquestes pel·lis que també hauran de buscar en sales molt concretes, perquè no tot arreu la trobarem. Mm. És una pel·li, sí, molt, molt petita. Està protagonitzada per un músic que és el Johnny Flynn, i l'actriu protagonista és la Jessie Buckley. Està explicada una mica des del punt de vista d'ella, no? Doncs que és una dona que viu molt, bueno, que és dels seus pares, i els seus pares la tenen molt controlada, és una família rica i tal, i aleshores doncs surt a fer un volt pel camp i es troba doncs un tio d'aquests, un tio de camp, allò que dius, bueno, saps, el típic tio que saps que els teus pares no voldran a casa, no?
Ja, clar.
I precisament ella se sent atreta per això, dir, bueno, doncs jo me'n vaig amb aquest, i a més el portaré a casa, a la família, perquè el coneguin, no?, per tocar-li la pera, no? I de cop i volta, doncs, en aquell poble hi haurà com una mena de brutals assassinats que precisament serà aquest home de camp acusat, o sobre ell planarà la sospita que pugui ser aquest assassí que està buscant al poble, no? És una pel·li que està bé, és un punt inquietant, pel·li britànica, petita, bueno, està bé.
Com que es deia Mist?
La recomano. Vist, bèstia.
Ah, Vist, bèstia, val. Pensava que era Mist de boira.
No.
Molt bé, Ignasi, doncs escolta, gràcies i anirem al cinema.
I tant. Tenim una bona setmana.
Que vagi molt bé. Una abraçada. Fins la setmana que ve.
Vinga, una abraçada. Adéu.
Adéu. Estem a punt de marxar. Falten 3 minuts perquè siguin les 9. Marc Clapés.
Sí, hola.
Ets aquí o no?
Jo sí, tu.
Ah, sí, home. És un clàssic, donar pas a algú i que se't digui, sí, hola, no sent.
Hola, sí, senyor, m'he oït?
Sí.
Ah, ets un home gran.
Què has dit? Ets un home gran?
No.
Sí. Però, només, recordo que només soc 2 anys més gran que tu, eh? També.
Home, no, això no, però si ens veuen un al costat de l'altre, diuen, és el teu pare, el teu avi.
Sí, ja. Sí. Tu tens vist El Senyor dels Anells, sí, no?
El Senyor dels Anells?
Les pel·lícules, la trilogia.
Ah, vale, pensava que si anava a joieries i tot això.
No.
Ah, no.
No has vist El Senyor dels Anells, cap d'elles?
No, quina mandra, no?
És igual.
Tan llargues.
Oh, mandra. Va, escolta, calla un moment, que hem d'anar a l'agenda. Va, amb en Martí Seguer. Us expliquem que avui el Centre Cultural Escoles Velles de Begur acull fins al 2 de març l'exposició solidària de fotografies dedicades a Gàmbia.
L'exposició, sota el títol Gàmbia a les teves mans, consta de 50 fotografies que provenen del darrer viatge organitzat per l'entitat al mes de novembre per portar-hi material mèdic i iniciar projectes d'horts comunals a Kekuta Kunda. Les imatges es poden adquirir per 25 euros i ajudaran a col·laborar amb els projectes que la ONG té engegats. Altres maneres de col·laborar és fent donacions econòmiques al compte corrent de l'entitat o donant material sanitari divers que allà us indicarà.
No sé si al final d'aquesta exposició coincideix amb l'inici de la campanya gastronòmica de Palamós al menú de la Gàmbia, eh, Marc? Que t'ha agradat, eh?
Va. Me l'estava fent a sobre jo.
Te l'estaves fent a sobre, menú de la Gàmbia.
Sí.
Va, i divendres a Pals, emmarcat dins del 16è cicle de conferències, hi ha, doncs això, conferència a Calapruna.
Hi ha una xerrada a càrrec del doctor Joan Baró, sota el títol Per viure dignament, dret a una mort digna. Es fa l'auditori de Calapruna a les 8 del vespre el divendres.
Li hem d'invertir que faci l'agenda quan no tingui tanta son, eh? Marc, amb el Matí Capital a partir de les 9, alguna novetat destacada per explicar?
A quan, avui?
Sí, no sé, jo què sé. Va, que hem d'anar amb el temps, corre.
Què has passat? Em fas córrer? Fas sempre anar amb presses? Jo vull tranquil·litat al matí.
Re, va, temps, Albert Aparicio.
Avui hi haurà més presència de núvols amb cel variable, que estones es quedarà entre mig i força ennuvolat. La temperatura no experimentarà gaires canvis, tot i que pot ser més baixa la màxima que ahir, quan es van assolir valors de fins a 18 graus a la Bisbal d'Empordà. Demà seguirem parlant de cel amb alguns intervals de núvols, en general poc importants.
A partir de les 9, Marc Clapés, nosaltres tornem demà a les 8. Adéu-siau, gràcies per la confiança.
Supermatí, amb en Miquel.